tot costa.
Les setmanes de dubtes que ha passat el Barça semblen ara poca cosa en comparació amb les del Madrid. La classificació de la Lliga diu que els blancs certament no estan tan lluny, però la sensació és que Ancelotti no troba ni la solució ni el rumb.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 5 de desembre de 2024, el dia després d'una nova trompada del Real Madrid, en aquest cas a Sant Mamés. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça, efectivament, ha tornat a agafar distància a la Lliga respecte a Madrid després que els blancs perdessin a Sant Mamés. A més, Mbappé va tornar a fallar un penal i el soroll al voltant del davanter blanc es fa gairebé més gran que la pròpia crisi de joc dels Ancelotti. El Barça té ara 4 punts de marge, un partit més que el Madrid.
De seguida ho analitzarem tot plegat i, evidentment, visitarem la Castellana, on el David Sánchez viu feliçment instal·lat una setmana més fora de la seva cova.
A la Copa, el Girona va quedar eliminat als penals davant el Logroñés de la segona ref i compta perquè el Girona va jugar tota la segona part de la pròrroga contra 10 homes i amb el fill de Francesc Arnau, Pol Arnau, que és lateral, fent de porter. No va aconseguir marcar-li i a la tanda li va aturar un penal a Abel Ruiz. Més enllà de l'èpica de la situació, cal dir que el xut d'Estuani va tocar a travesser i sembla que entra la pilota, però l'àrbitre no el va donar. Això va permetre que el Logroñés xutés el cinquè penal per classificar-se i eliminés aquest Girona, que no és l'únic primera de, que va caure ahir. També ho va fer el Villarreal al camp del Pontevedra.
Ridícul monumental del Girona, que analitzarem amb l'Eduard Solà, i aquesta història que barreja les casualitats del futbol amb una història humana que ens toca de prop per la presència del fill de Francesc Arnau fent de porter. També parlarem amb ell durant el Tot Costa d'avui.
Ahir també, recordaràs, van caure el Sant Andreu i el Nàstic, per tant, només ens queda un català amb possibilitats de passar la següent ronda juntament amb el Barça, que encara no ha competit, i és l'Olot, que avui a les 9 del vespre rep el Sevilla. L'Olot és a la segona federació, ho té també molt difícil, però veurem. Aquest Olot Sevilla començarà a les 9 i el podreu seguir a la transmissió de el Tot Gira, que farem parlar de Catalunya Ràdio per la plataforma 3CAT, i on seguiran, més enllà de l'Olot Sevilla, també el partit de bàsquet, que ara en parlarem. El Barça femení, Quica Nazaré, estarà una setmana de baixa per un hematoma muscular. La portuguesa va rebre un cop jugant amb Portugal, en principi. Això no li impediria jugar contra el City el 18 de desembre.
Virus FIFA també aquí en...
Sí, sí.
Per sort, no hi ha perill de City.
El Barça de bàsquet intentarà trencar la ratxa de 4 derrotes seguides a l'Eurolliga, guanyant a la pista del Maccabi. Aquest partit comença a les 8:05 i, com et deia, forma part d'aquest Tot Gira especial d'avui.
Que és curiós perquè és un horari habitual del Maccabi, fins i tot quan no juga a la seva pista. Com sabeu, els equips israelians no poden jugar en el seu territori. En aquest cas, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
El partit es juga a Belgrat, però aquesta cunyeta de I5 no la perden.
No, això perquè el partit es veu clar a Tel Aviv, a Israel, i per tant mantenen la tradició de jugar l'hora sempre.
A mi em crida l'atenció.
I 5, no? Després del butlletí.
Sembla un horari radiofònic, efectivament. No, no es preocupin, que el butlletí el mantenim i a I5 comença el partit.
Que Netanyahu hagi de dir alguna cosa.
Però ja podria ser. No consta. Després li preguntarem al Manel Alia si hi ha hagut alguna última hora. En aquest cas, millor que no n'hi hagi, perquè tal com estan les coses, Netanyahu no suma. Del partit, 4 derrotes seguides, avui aniria tocant perquè el Maccabi és un històric, però no està...
No està bé, no. No està bé, i a més juga sense gent a la pista, vull dir que és el dia ideal per aprofitar-ho. El Maccabi ha guanyat 4 partits, el Barça n'ha guanyat 7. Si ho comparem amb la temporada passada, que no va acabar bé, però va començar bé, el Barça està ara amb 6 derrotes. L'any passat en portava 2, aquestes alçades, però la temporada és llarga.
L'any passat el Barça va començar molt fort,
sí.
I ara no.
Ara està bé amb les lesions, perquè sí. Recordem que a part de totes les lesions, l'altre dia Brizuela, el congost, no tornarà fins a finals de mes, o sigui que és un altre. Metu, que era el substitut del lesionat, també està lesionat. El lesionat era la Provítola. Vull dir que realment el Barça està... Metu encara no hi és.
És que has dit Metu.
Metu i Neto. I Neto, exacte. Tots plegats. Sí, sí, he dit. És canviar-ho, simplement.
En fi.
Està el tema guapo. El tema infermeria, de cara l'any que ve, es buidarà, però de moment està a ple.
Per la tranquil·litat de tothom estaria bé. Vaja, només que el Barça jugui com va competir a Atenes, és possible que en tingui prou per guanyar avui a Belgrat. Ho he dit bé, el partit?
Sí, a Belgrat.
Vosaltres també comenceu a 3:45?
No, perquè avui hi ha també transmissió amb el Lulot.
Sí, ara ho explicava
la
Sònia.
Començarem a 3:15.
Ah, molt bé, perfecte. Aquí no hi ha butlletí, no hi ha
discussió. No.
Ernest, bona transmigració.
Adéu, vagi bé a tots.
L'NBA, aquesta matinada, desena victòria de la temporada pels Brooklyn Nets de Jordi Fernández. Avui t'ho explico, ja saps que sí. Habitualment, però t'ho explico perquè, a més, avui em parlaràs amb el Jordi Colomí, imagino.
Justament d'això, no, perquè
no?
S'han definit el quadre de la CAP.
I has considerat que és més important que les victòries de Jordi Fernández.
Sí, normalment comencem vigilant què han fet els Nets, en tot cas.
Ocupant ara la 8a posició de la conferència.
És el pitjor entrenador de tanking de la història. Tanking vol jugar a perdre.
D'acord.
No, és que t'he vist amb cara d'aquell.
Sí, exacte. No tenia ni idea, efectivament.
Ara farem un tertulià en anglès.
Tanking. No sé com es traduiria això.
Jugar a perdre.
Ah, jugar per... Ja, però bé, com el verb. Bé, doncs això, que al final de final del tot costa avui parlaràs amb el Jordi Colomer una mica de NBA, no?
Doncs,
com sempre, tots sententíssims.
De l'NBA Cup, sí.
Molt bé, perfecte.
Setmana vinent.
És aquella competició que es van inventar, no?, l'NBA Cup.
I que és xula.
Sí, no?
Sobretot perquè s'han classificat els Knicks i això ho canvia tot.
Ah, clar, que ara estàs en un bon moment dels Knicks i per això et ve bastant de gust parlar del NBA. No sempre passa això. Va, també juga aquest vespre el Barça d'handbol. Després de sumar la setmana passada la primera derrota a la Champions, avui rep el Zagreb croat, que és el darrer classificat. Aquest Barça-Zagreb començarà 9:15 i es podrà veure per Esport 3.
I passarem pel Palau amb el Pau Ros. Sobretot la incògnita és si avui serà el CAT, tenint en compte que és el partit del 125è aniversari, i espero que sí.
Sí, ho dono bastant per fet. A la tercera jornada de la Champions masculina d'hoquei i patins, avui partits amb doble presència catalana, el Reus visita el Sant Omer francès a les 8 del vespre i el Noia rep el Porto a 9:15. El Barça de futbol se la jugarà una de les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant l'equip anfitrió, el Cartagena. Segons el sorteig que s'ha fet aquest matí, l'altra semifinal la jugaran el Pozo i el Betis.
Per cert, que demà al migdia al Palau, no de Supercopa, sí de Lliga, hi ha un partidàs, el Barça-Palma, el Barça rep el vigent campió d'Europa.
I acabo amb waterpolo perquè l'Eurocup masculina avui es tanca la fase de grups. El Club Natació Barcelona juga amb el Honvéd de Budapest. Els barcelonins són primers i estan classificats pel play-offs de vuitens.
Baixa Kubala. És una broma.
No, és que no t'entès.
Ah, ja està.
Val.
En fi,
Budapest,
que aquest és el mapa... El mapa...
Sí, Kubala va jugar al
Home. Sí, igual.
No a waterpolo.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que ha començat de manera atropellada i que té una pregunta per a la nostra audiència.
Quin és el xutador de penals més fiable que... Bona recordeu que heu vist...
Ah, no.
És resposta oberta. Que recordis que hagis vist el millor xutador de penals, o el més fiable, vaja. Òbviament, és una pregunta que després que hi fossin bastant protagonistes dels penals, en general, del futbol mundial.
Avui anàvem tiesos, també, jo.
Home, no, però després de... Que Mbappé, que no té un mal percentatge, però tampoc és un bon percentatge.
No, és un bon percentatge.
No, hagi fallat. I que Estuani, que és un xutador molt fiable... Marqués, però l'àrbitre no el concedís. Bé, hem pensat que és un bon dia per preguntar quin és el xutador més fiable, no?
Pensava que preguntaríeu el més fiable del Barça.
Del Barça d'ara? Home, però aquest no hi ha dubte, no, Lewandowski? Té un percentatge del 90%, Lewandowski?
Jo aquí discreparia,
Sí?
Després ho debatrem, el Ramon Salmorín farà un informe detallat, que ja hi discrepa abans d'escoltar-lo el Santi Jiménez. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 07 09 28. 606-07-07-09-28.
Santi Jiménez ja ha fet de veu discrepant, però així tot no ha estat encara saludat com es mereix. Santi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot en ordre?
Tot no, però sí. Bueno, faria el Miguel Rico, però...
Bé, no.
Però en general sí.
Així m'agrada. Aquesta és l'actitud, que és l'actitud que sempre presenta la Mireia Ruiz, que ja riu abans que li digui Mireia, bona tarda.
Sí, perquè em feia riure el Santi. Bona tarda.
Tot bé dins del que es pot estar bé. Sí,
sí, sí.
I l'entusiasme personificat, que és el Jordi Grau. Jordi, bona tarda.
Què tal, com esteu tots?
Aquí de cos present, ja millorable.
Sí, ara feia dies que no venia entre una cosa i una altra. Molt bé, molt content de ser-hi.
Doncs nosaltres més que així. Abans d'arrencar, deixeu-me enviar una felicitació a un clàssic d'aquest Tot Costa, l'Oriol Domènech, que, tot i el seu aspecte i el seu esperit juvenívols, avui fa ni més ni menys que 50 anys, i per tant, des d'aquí, la nostra felicitació.
Molt jove encara, eh?
Però és el principi del final, ja, és dir...
Molt bé, és una gran felicitat.
Li havia quedat molt maca.
Per molts anys, Oriol.
Vinga, Oriol.
És un gran dia.
Testament solidari pel Barça.
Ja li he comentat que estava al principi del final. I
no li ha semblat bé, òbviament.
Perquè, com he dit, ell té un esperit juvenívol i ho veu lluny. Jo no, llavors, bueno, no ens hem acabat de posar d'acord, però en tot cas...
Bueno, ja està a l'edat de menys la Mireia i de tots els que estem aquí, no?
La resta que estem aquí hem superat els 50, no?
Home, doncs no.
No,
és que ells tampoc.
Jo no, però t'haig de dir que a mi no m'ho fent ni el més mínim. En canvi, pel que sembla, a la senyoreta Jalma.
Però entrarem amb bastanta millor actitud de la que hi ha entrat al Costa. Vaja, no, hi ha entrat,
no,
hi entrarà.
La meva actitud no és dolenta, és impecable, perquè ja et prepares per qualsevol cosa que pugui venir a partir dels 50, si no abans. En fi,
no passa res, jo he agafat molt de temps que els haig superat, no hi ha problema.
S'està bé.
S'està perfecte.
Com l'anterior dècada, sí o no?
Bueno, més tranquil·la.
Més tranquil·la i tot, millor, imagina't. Tot.
Tornen els nens.
Bé, clar. Això és cosa teva.
Què vol dir tornar?
Perquè és avi, el Santi és avi.
Ja. Sí, sí. No.
És que és... Santi és un avi jove.
Sí, i tant que sí.
Però ja estic acabat, ja. No, ja
molts a la seva edat encara no són pares i ho acaben sent.
Sí?
I tant, jo em conec, sí.
Caram, tu. Hòstia, ja... És igual, deixem-ho córrer. Queda felicitat l'Oriol, abraçada gran, i si no ho heu fet encara, crec que és obligat que el feliciteu. I parlant de felicitats, passem per Sant Mamés.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A la línia, pierna derecha. Bajo palo, Aguirre Zabala. Kilian derecha, chuta, Kilian. Paró Aguirre Zabala.
¿Veis?
Paró Aguirre Zabala.
Le va a pegar con pierna derecha a Kylian Mbappé, que no está teniendo su mejor partido. Ahí está Kylian Mbappé, remata, lo paró. ¡Lo paró! Tiene un problema el Real Madrid. Kylian Mbappé ha tirado el penalti. Peor que mi hijo de 8 años con el golpeo de seguridad con el interior del pie derecho, absolutamente, con perdón, cagado.
Después de fallar en Anfield una semana, ¿ves? Después falla otro.
¿Cómo no hay que dejarlo?
Y lo ha tirado
tiene que tirar, Paco.
El mismo que el otro día. Sin engañar, fatal tirado.
Al mismo sitio que el otro día.
Vamos, queda mucho y es que el atleta ha pegado un bajón físico tremendo.
Es que es normal.
¡Uy! ¡Por hablar! ¡Guruceta, mano a mano, chuta, Guruceta! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Uy, Valverde!
Error tremendo del Madrid atrás, regala la pelota.
Un Real Madrid desconocido, vulgar, plano y con un Mbappé. No sé si será un problema mental, físico, futbolístico, pero lamentable. Por debajo incluso del nivel del equipo.
Mbappé es el gran protagonista, una vez más, porque ha estado mal y porque ha vuelto a fallar un penalti. Esta temporada Mbappé ha tirado 5 penaltis, ha metido 3, pero ha fallado los 2 últimos. Y en 2 escenarios importantes.
Cada vez que has enfrentado a rivales de nivel, que te han puesto un ritmo ciertamente alto de partido, no te ha dado. No te ha dado con balón, el Real Madrid es incapaz de superar las presiones de los rivales.
Y de cómo es este Real Madrid de Carlo Ancelotti esta temporada, que en cuanto tiene un partido con exigencia, cuando afronta un partido con curvas, casi siempre se la pega.
Pues a través del pase no has generado nada, los atacantes tampoco te ofrecen soluciones profundas. Para mí lo más preocupante es todo el trabajo sin balón que llevas toda la temporada.
Que tendrá que fracasar el entrenador para echarle, o le vamos a echar...
Es que ya está fracasando.
Ya de forma inmediatamente.
Está fracasando ya, Cañete. Supongo que el Madrid asume que este año se puede no ganar nada. Pues está para adelante, sigamos así.
Es la quinta derrota, tres en Champions, Lille, Milan, Liverpool, segunda en Liga, Barça y Athletic Club de Bilbao. Para mí, peor que la derrota, para el Real Madrid son las sensaciones.
Yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir. No, seguramente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Ya ha marcado, como has dicho tú, 10 goles, lo puede hacer mejor, obviamente sí, está trabajando para hacerlo mejor.
I així s'escriu a l'Atlètic 2, Real Madrid 1. Gran partit de l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde Tejedor. Un partit un cop més sense rumb i sense nord del Real Madrid. Ara escoltàvem algunes dades. Jo em quedo amb la de 4 derrotes en els últims 7 partits. I a més veus clarament per on van les coses. Victòries contra Osasuna, Leganés i Getafe, derrotes contra Barça, Milan, Liverpool i Atlètic. Per tant, contra els equips de passo que t'emboli, amb tot el respecte, el Madrid tira contra equips amb un mínim nivell, com l'Atlètic Club, doncs a Palma, i no és el primer cop. Veieu molt encallat, molt més del que us podíeu imaginar, perquè, clar, la cosa evidentment no ve d'ara, sinó que ja n'hem anat parlant algunes setmanes. Veieu molt encallat el Madrid?
Jo el veig molt encallat per la qüestió de que no troben la solució. O sigui, perquè sembla que busquen la solució amb una qüestió que és l'òbvia, és que Mbappé arrenqui a marcar gols. Però és que em sembla que encara que Mbappé arrenqui a marcar gols i torni Vinícius, l'equip quan no juga bé.
No
juga bé, ha perdut l'equilibri, ha perdut... Hem sentit ara en aquest temps de veus a una reflexió que és la de... sense pilota no pressionen.
D'Álvaro Benito, que el vam tenir
sí,
aquí.
Sí, exacte, que era Álvaro Benito.
Certament, ell ho deia, intentat ser prudent fins ara, també ens ho deia el dia que va venir aquí, però és que ha arribat un punt que ell ja veu que I, no les alcança.
I després hi ha una altra cosa, que és la de l'ordre, que és... Ancelotti està emparrutxat amb posar Tchouaméni com organitzador de l'equip. Que és un caos...
No hi arriba. Vaja, jo ja crec que és la tercera temporada de Tchouaméni al Madrid, i es pot dir que no...
Però Tchouaméni va arribar per ser un substitut de Casemiro. És a dir, va arribar...
És que jugar d'això...
Però és que ara està jugant gairebé de cross.
Però és que aquest és el problema, que el Madrid ha anat tenint baixes, ara, aquesta temporada per lesions, jugadors que han marxat, que s'han retirat, i que no han anat trobant relleus de garanties. Han anat sobrevisquent, els hi han anat sortint mitjanament bé, han acabat guanyant Champions, i han anat passant, però per mi la de Kroos és que no saben com tapar-la. I fins ara els hi han anat funcionant, però relleus de garanties? Qui han tingut de relleus de garanties que els hi hagin funcionat? Mbappé havia de ser la gran peça de tot això, però l'engranatge no tira.
El Madrid, el relleu al mig del camp, l'ha anat preparant. No amb jugadors de perfil de cross, però en els últims anys ha fitxat gent que és jove, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, que a mi em sembla un jugadoràs, ara està lesionat, però és veritat que cap d'aquests jugadors...
Són tots tres molt físics.
Clar, no responen.
Ha canviat. Ha canviat el que deia, escrivia avui el Relany, no? Ha canviat l'esquadra i el Cartabón per la percussió. O sigui, són Camavinga, Tchouaméni, Valverde...
La intendència, que deia Andrés Montes.
Sí, grau, han sortit aquests.
Grau, estàs molt callat.
Bueno, diguem prudent o cagat, que estan d'acord amb tot el que escolto...
És una actitud correcta davant la vida.
Diguem prudent
o cagat... I davant el Madrid, sobretot.
Que amb tot el que estic escoltant, que gairebé podria subscriure, jo no em sortiré del carril del meu discurs al llarg de la temporada. Perquè... Hem escoltat una guerra civil, jo crec que això és hi ha una guerra civil, tot el periodisme espanyol contra Mbappé, contra Ancelotti, excepte contra Florentino, contra tot el Madrid.
Per descomptat,
ja sabem de què va això. I escolta, jo crec que el Madrid pot guanyar el València, sincerament ho dic. Crec que el Madrid pot guanyar el València. I en aquesta guerra
civil... Home, hauria de guanyar tranquil·lament.
No? D'acord, no? Després veiem què passarà, però podria guanyar el València. Doncs en tota aquesta guerra civil estarien a un punt del Barça.
Però Jordi, perdona, ara sí. Anirem amb el David. València és després de les vacances de Nadal.
Correcte.
Abans de les vacances de Nadal...
2 de gener. Avui s'ha sabut que l'horari és a les 8 del vespre.
8 del vespre, 2 de gener.
El calendari del Madrid abans de Nadal o s'espavilen o fa por. Girona...
Atalanta,
que ara... Vaja, l'Atalanta ara mateix està super en forma. I al Madrid li va... No la classificació...
Jo crec que el Madrid l'objectiu a la Champions ja el té assumit, que no estarà entre els 8 primers, però que quedarà entre els... Per tant, aquí això ja ho té. El que no pot fer és anar fent el burinota a la Lliga, perquè si aquí... Compte, que el Barça hi va tenir ja una gran distància amb el Madrid, eh? La va arribar a tenir, eh?
6 punts.
I això va quedar en res, eh? Jo sóc de l'opinió, veient el partit d'ahir, que estan d'acord amb tot el que heu dit, que si Valverde no perd la pilota que va perdre, el Madrid guanya ahir, sembla més.
Sí,
el moment de partit era del Madrid en aquell moment, sí, perquè venia d'empatar.
Que ho havia fet molt bé, però estava
absolutament... Clar, el moment del Madrid era que l'Atlètic ja no podia més. El que diu el Jordi. Sí. Però no perquè fos el moment del Madrid, sinó perquè els altres es van anar retirant.
L'Atlètic té una por atàvica al Madrid. O sigui, no li ha aguantat una
altra. Ahir en parlàvem, de les últimes 9 visites, cap victòria, 2 empats
Hi ha una qüestió en això que dèiem del gener del Madrid, que apuntaves tu, que és que el Madrid, si no queda entre els 8 primers, que sembla que té complicat quedar entre els 8 primers a la Champions...
Jo crec que després de la derrota l'altre dia ho van assumir.
Courtois va dir... Bueno, ja sabem que no quedarem entre... Que a mi em va sorprendre que ho assumís, perquè no és ni molt menys matemàtic.
No, però és complicat, eh?
No, molt, molt. Però a mi em va quedar clar que l'objectiu...
Això et dona...
És tirar endavant.
També el vaig veure poc preocupat, eh?
Molt poc.
Sí, perquè sempre tenen allò de dir...
Una eliminatòria més, que és quan per nosaltres comença la competició.
Quan comença la Copa Europa, per ells, exactament. Però, a més, tindran una eliminatòria de Copa, que no crec que el tingui massa problema, però molesta... El partit ajornat a València,
sí.
Que jo aquest crec que, com el Jordi, que sí que evidentment són els grans favorits, però el tanto que el València s'està jugant la vida ja, i la final amb viatge inclòs a Qatar, al Mundialito, aquest contra el Botafogo, que per el Botafogo és el partit de la seva història. Sí, però que el Botafogo no és el València, que és un equip que ha guanyat la Libertadores, eh?
Bueno, però és una final, i quan el Madrid... El Madrid aquest any no ha estat bé, excepte quan havia de guanyar una final, que és la de la Supercopa, no?
Sí, però...
I la va guanyar.
Sí, però jo a mi, aquí...
Contra un Atalanta que tenia 3 jugadors lesionats i que jugava amb l'equip.
Sí, però... Aquí jo estic bastant a la línia del Grau, de dir tot el que veiem del Madrid i que tot és cert... Mires la classificació a la Lliga i si guanyen aquell partit del València estaran a un punt. Sí. I és més, avui, òbviament, aquí nosaltres, mirant-ho des del punt de vista del Barça, dius, és per estar contents, perquè en aquesta jornada...
Sucarem pa i farem bé, eh?
I farem bé, exacte, i a més tenen el pollastrot de Mbappé, però tu, si amplies el focus de la Lliga, tu has dit 4 de 7 partits, d'acord? 4 derrotes en els últims 7 partits, però si tu mires a la Lliga, el Madrid en les últimes 4 jornades ha fet 9 de 12 i tu com a Barça n'has fet 4 de 12, és a dir, que aquí segurament...
Això és molt... És la mentalitat diferent entre els dos equips.
Però...
Sí, perquè demà la premsa de Madrid sortirà amb el missatge d'Mbappé dient voy a volver. Si hagués sigut Messi, per posar un exemple equiparable de jugador, que hagués fallat 2 penaltis claus en 2 partits decisius, serien què li passa a Messi, que on està Messi...
Però i què li passa a Mbappé? Ja fa unes setmanes que van amb què li passa a Mbappé.
Però això, com va dir Valdano en una de les seves frases més legendàries, és el dol al Madrid dura 24 hores. Mm-hmm. És a dir, el dol dura 24 hores. 24 hores de pal, a la 25... Tots amb l'equip i tots amb penya. I que bien lo ha hecho Mbappé, el vestuario ha recibido perfectamente el mensaje de Mbappé, vamos a ayudarle, vamos a recuperar Mbappé va a ser pichichi, Mbappé será balón de oro... Que això és una altra... La manera del Barça d'aprendre-s'ho seria... Hòstia, estarien cremant el Camp Nou i gravant el que fos.
En tot cas, és veritat que el Madrid ha fet 9 de 12, però insisteixo, 9 de 12 contra Osasuna, Leganés, Getafe
i Atlètic. Sí, però és que si vols mires davant de qui ha fet el Barça 4 de 12.
Contra
Les Palmes i Celta, per exemple.
I el Societat allà, vaja, em sembla un calendari incomparable. per mi. Vaja.
Sí, però
les Palmes
si
a casa...
Barça,
no, si les Palmes és una cagada.
Si el calendari del Madrid ara el tingués al Barça, estarien però... dient que el Barça palmarà Girona.
Que sí, que sí. Però
i el Madrid
si,
està...
Si això,
ningú es pregunta que va
si
jugar a Girona.
Si en això estic d'acord amb la Sònia,
Girona,
que les sensacions diuen una cosa, i el Grau també ho diu, i la classificació en diu una altra. I jo crec que té més marge de millorar el Madrid que el Barça. Ara, també dic...
És que podries dir, però alerta, perquè igual s'acabaran despenjant a la Lliga. No, no, és que ja s'havien despenjat i tornen a ser-hi.
Però és que, com sempre, el Madrid surt de la lògica de tot el que parlem aquí.
El que passa és que el Madrid té fases del que sigui i no és un equip brillant, però jo no recordo un partit d'aquesta temporada en què diguis, potser el 2-1, que diguis, ostres, avui el Madrid ha jugat molt bé. I, en canvi, això al Barça... Sí, l'hi he vist a l'inici de temporada, però vaja, ja veurem on, ens situa aquesta realitat que no acabem de...
La frase el Madrid no juga res les temporades que han aixecat la Champions.
No, jo això no ho he dit.
L'hem escoltat, jo no vaja, dic que igual no, que un mantra.
No dic que no jugui res, jo dic que no l'he vist jugar bé i em fa la sensació que Ancelotti, que ha trobat mil cops la tecla, de moment no la troba. Anem cap a Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Hola, Jordi, què tal? Bona tarda.
Deia el Jordi Grau, escoltant les veus que recopilàvem de mitjans de Madrid, ambient de guerra civil, perquè hi ha castanyes per tothom, naturalment menys per Florentino Pérez. És la sensació que tens tu, també?
Bé, és l'oficialitat que l'equip està en crisi, que feia moltes temporades que no es vivia un ambient similar aquí a la capital. No només pel resultat, sinó per com va començar la temporada, amb les sospites de Carlo Ancelotti de que l'equip no sortia amb la fam necessària amb una temporada amb la qual, en teoria, amb Mbappé es tenien que passejar. Unes sospites que també tenia la planta noble del Real Madrid, que no veia endollat a l'equip i no veia tampoc que Ancelotti fos capaç d'endollar l'equip, amb aquell Vinícius que va estar un parell de mesos pensant més en la pilota d'or que no pas en jugar a futbol, amb aquest Mbappé de perfil baix que pràcticament demanava permís per portar les pilotes al camp d'entrenament de Valdebebas, i repeteixo, no sé si una guerra civil, però sí, és evident que hi ha una crisi que ja és oficial i moltíssima, moltíssima preocupació al Real Madrid pel resultat i sobretot pel poc futbol que està demostrant el seu equip.
La setmana passada ja en vam parlar, després de la derrota a Liverpool, i tu vas donar per fet que Ancelotti... de cara a l'any vinent no, però que aquesta temporada està blindat, continues pensant el mateix?
Jo crec que sí. Només es prendria una mesura dràstica en el cas de que quedés eliminat de la Lliga de Campions, possibilitat que jo personalment no contemplo. No. Jo tinc la sensació de que el Madrid a l'estiu ja tenia bastant clar que el cicle d'Ancelotti acabava a final d'aquesta temporada, i tinc la sensació també, que no informació, de que l'arrencada de l'equip tant a la Lliga com a la Lliga de Campions s'ha convençut definitivament el que no creia possible, aquesta possibilitat d'acabar l'etapa Carlo Ancelotti al proper estiu. A la planta noble tenen la sensació que el cicle de Carlo Ancelotti ha estat un èxit rotund al Real Madrid, però com a qualsevol cicle té un principi i una fi, i el Madrid pensa que el 30 de juny serà el moment en el qual homenatjar, donar-li les gràcies i canviar el tècnic de la propera temporada.
Vaja. Hi ha una cosa que a mi em crida l'atenció, que no hauria, segurament, perquè entenc la lògica. Mbappé l'han estat esperant no sé quants anys, venia com a teòric millor jugador del món, no acaba d'arrencar, fallar penals, però centrant-ho en el partit d'ahir, Mbappé no està bé, com no està bé ningú de l'equip, però, per exemple, el primer gol, per mi, se'l menja Courtois, i el segon és una pifia descomunal de Valverde. I tinc la sensació que això no li importa a ningú. Vull dir que està posat el xip de... El que no tira és Mbappé i és com
no,
si...
Però és que Courtois, amb tot el que els ha aturat, i els continua aturant, vull dir que no és que passi una crisi a Courtois.
Si no,
ahir
perquè...
no va estar bé en aquell...
Naturalment no ho dic perquè hostiïn a Courtois, però em sorprèn que tothom vegi tan clar que l'únic problema, aparentment, és Mbappé.
L'únic debat aquí a Madrid, Jordi, és qui és el culpable d'aquesta situació. I s'assenyala directament o Carlo Ancelotti o Kylian Mbappé. Com estàveu comentant, ningú assenyala Florentino Pérez perquè és tradició no assenyalar el president del Real Madrid.
Però, en canvi, quan hi ha títols, que passa molt sovint al Madrid, sempre hi ha el moment per reconèixer que el Madrid no té director esportiu i que Florentino ho fa de conya.
Sí, 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 és veritat, però en el tema Mbappé el problema no és que li costi el tema de l'adaptació, és un problema de les expectatives que tenia Kylian Mbappé, perquè aquí dia sí dia també es recorda que han estat 7 temporades recordant i treballant la incorporació de Kylian Mbappé, que hem estat 7 temporades veient els highlights de Kylian Mbappé amb la samarreta del PSG i amb la samarreta de França, i que hem estat 7 anys dient aquí a Madrid que era indiscutiblement el millor davanter i jugador del món, i que en el cas de que arribés al Real Madrid doncs serviria per un cicle de guanyar 7 Champions en 10 temporades. I tothom li recorda a Mbappé que precisament se'l va fitxar pels compromisos importants, els partits grans, que són precisament tots els partits que està palmant el Real Madrid aquesta temporada, davant el Milan, davant el Liverpool, davant el Barça, davant l'Atlètic Club de Bilbao. És a dir, aquí cap tio del Madrid tindrà paraules amables cap a Kylian Mbappé per fer un hat-trick davant el Leganés o marcar davant el Getafe. És a dir, el volen el dia important, i es fa la comparativa amb Vinícius, que generalment sempre apareix en els compromisos importants.
Mm-hmm. Després de la temporada passada, que et devia resultar bastant dura, David, sí, imagino sí, que sí. Aquest mes de...
I venut la cova.
El gaudiràs aquest mes de desembre, o creus que això tindrà, no s'allargarà gaire el temps?
L'has jugat com a portal de Belén.
Sí, no, soc una mica teoria Jordi Grau, és a dir, jo reconec que aquesta crisi no l'he viscuda a les darreres temporades, i em direu, sí, muchas temporadas han empezado mal y han acabado con la Champions, però jo crec que el problema de futbol que tenen aquesta temporada jo no se l'he vist al Madrid a les darreres temporades. Jo crec que l'absència de Toni Kroos i l'absència de Luka Modric, que és veritat que continua al Madrid, però com si no estigués al Real Madrid, està penalitzant moltíssim l'equip de Carlo Ancelotti. I jo crec que el tema de Kylian Mbappé té molt a veure amb el poc futbol que té aquest Real Madrid. I tinc la sensació de que si no fitxen, com sembla, no fitxaran en aquest mercat d'hivern, el Madrid pràcticament jugarà el mateix durant tota la temporada. Si el Barça no li regala la Lliga, jo veig molt complicat que aquesta temporada el Madrid celebri massa títols, eh?
Ui.
Però igual també ens estem deixant
ha començat en la línia Grau, però sí. Ha acabat amb
en algun moment sentència. S'ha girat la truita?
S'ha vingut a dalt, aquest
home. Sí, sentència. Sentència perillosíssima, que la trauran a les ràdios de Madrid quan el Madrid guanyi la Lliga.
Si el David no aprofita ara per sucapar, quan ho farà. El Santi deia ja, ens estem deixant a l'Atleti. Aquí a Madrid es té en compte l'Atleti de Madrid com un possible candidat a la Lliga?
No.
Com aquí a Barcelona, doncs.
No.
Sempre hi ha un any que fan la sorpresa cíclicament, però...
Tu li tens
que perd, per cert, l'Atlètic de Madrid, m'acaba d'arribar.
Està perdent el camp del Cacereño?
De moment, 1-0.
En la ratxa que està l'Atlètic de Madrid... Bueno, és veritat.
L'Atlètic de Madrid va arribar a estar 10 del Barça. Ara està 2.
És l'equip que ha fet més punts en els últims mesos,
Sí, però...
També és veritat que...
L'Atlètic de Madrid...
Perdó, dos que són 5 si contem els 3 punts que el Barça fa... L'Atlètic
de Madrid... Fa 4 setmanes es preguntava si tenien que també terminar o acabar el cicle del Cholo Simeone a la banqueta de l'Atlético pel tema del futbol, més que pel tema del resultat. Perquè
això passa una mica cada any. L'any passat també els van eliminar la Copa d'Or i també va haver un gran Cristo. Bé, aquest any van tenir una mala ratxa. A Vic, que hi vam ser de cos present, els van anar d'un pèl.
Per aquell penal.
I, en fi, ara està perdent el camp del Cacereño. Però,
minut 30. Vaja,
minut 30. Hi ha temps
formació
per,
de servei.
Hi ha temps perquè el Cholo surti de la cova. Per cert, la cova la tens amb llicència de cova turística o fas lloguer
insonoritzada?
Sí, sí. Aquí no és com Barcelona, eh? Hi ha més facilitat pel tema del pis turístic.
Molt bé.
Ara que
no té per Airbnb per setmanes.
No.
Ara que el Santi ha dit això d'insonoritzada la cova, aquesta setmana hi ha hagut notícia amb el Bernabéu i el concert. Finalment, sembla que hi ha certa controvèrsia, no?, entre la data del concert que diu la Indigo, que li han garantit, i la que diu el Madrid, no?, que és que no podem garantir res.
Sí, el Madrid sap que ho té molt complicat, aquest tema. La gent que està barallant-se, entre cometes, judicialment amb el Real Madrid són gent molt preparada, que té el tema molt ben lligat, i sembla pràcticament impossible que es pugui insonoritzar el Santiago Bernabéu, perquè és una obra que es tenia que fer abans d'afrontar la remodelació i que ara ja és pràcticament impossible. Què és el que està fent ara la part madridista? Doncs estan escampant i filtrant el fet de... Bueno, es que los conciertos son 4 euros, tampoco nos viene de eso, quan fa 4 mesos es deia que pràcticament trincaven 10 quilos per concert i tal. Jo crec que el tema dels concerts al Santiago Bernabéu ja estaria pràcticament tancat. Faran algun concert durant la temporada, però no aquella primera intenció del Real Madrid de pràcticament dia que no hi hagués partit, dia que farien un concert.
Vaja, doncs, el nostre escalf per Lola Índigo, que ara mateix no sap on fer el...
Perquè us dic una cosa, el que està dient el Madrid ara és, bueno, a nosotros no nos importa, tampoco es mucho dinero, no nos reporta mucho. El problema del Real Madrid és que va vendre aquests drets de concert a una empresa, un fons d'inversió, que li va avançar al Real Madrid 300 milions d'euros, que
palanca.
Evidentment...
Clar.
Les palanques del Madrid no es coneixen, com a tal.
Gravíssim,
El Madrid va vendre els drets per 300 quilos, un avançament de 300 quilos, que aquesta empresa, evidentment, anava a recuperar amb el tema dels concerts.
Molt bé. Doncs un altre sidralet per Florentino, ja que no li retreu ningú la planificació esportiva, com a mínim la de musical. La musical, sí. David, abraçada i alegria per la teva condició de vianant d'aquestes últimes setmanes.
Aneu preparant la rua, que aquesta gent no guanyarà res.
Quines ganes d'arriscar.
Imprudent.
Apa.
Adéu.
El baròmetre.
De seguida parlem de l'eliminació del Girona ahir, que déu-n'hi-do, però abans, com que a Sant Mamés hi va haver una jugada per llogar-hi cadires, Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
I és que... Bé, Sánchez Martínez, alias Manolete, va tenir una de les grans actuacions de la jornada de personalitat des del meu punt de vista, perquè el seu col·lega del VAR, a la primera part i amb 0-0 al marcador, va considerar que hi havia un penal de Gorosabel a Rodrigo. No entenc molt bé què hi va veure, però la qüestió és que va cridar el seu col·lega de camp i li va dir això.
José María, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti. ¿Vale? Y ahora le pones el punto de contacto y le haces el loop, ¿vale? Nunca toca balón.
Vale, suéltamelo. Vale, no voy a señalar nada, voy a reanudar con balona, con saque de puerta, con fuera de juego, ¿vale? Era fuera de juego, ¿verdad, Jorge?
Era fuera de juego.
Don reanudó sense penal, tot i que el seu col·lega del VAR li deia nunca tocó balón,
que és directament mentida.
Correcte, sí,
exacte.
Sí.
I és una cosa, bueno, el Joan ho dirà ara i no em vull avançar, però que no hauria de dir a l'àrbitre del VAR, no?
Això sembla, Joan.
Sí, el que fa Figueroa és posar una trampa mortal al seu company perquè l'envia monitor a revisar una jugada que directament no és penal. En comptes de mostrar l'acció i estar calladet i que la valori el seu company, a sobre intenta convèncer-lo de que sí, de que efectivament hi ha penal, i com dieu, li descriu la jugada de manera errònia, que ja és el que faltava, no? Ell diu que no toca pilota quan realment sí que toca. Per tant, Figueroa Vázquez és d'aquests àrbitres que no és que sigui bo al camp o bo al VAR, sinó que no ha sigut mai ni bo al terreny de joc ni al VAR. Per tant, s'haurien de fer un replantejament, i molt bé Manolete, que amb la personalitat que té, doncs, aconsegueix salvar la situació, perquè si t'agafa un de novell, hagués pitat penal.
De fet, no passa gaire sovint que una vegada t'envien el monitor, l'àrbitre contradigui el del VAR.
Clar, és que normalment quan t'envien per jugades que són clares i que és evident que el company s'ha equivocat, doncs la majoria de vegades es rectifica. Però clar, moltes vegades en situacions d'aquestes, si el que està al VAR té més experiència o té més estatus que el que està al camp, moltes vegades l'acaba convencent o el novell no s'acaba d'atrevir a contradiure aquella persona que porta molts més anys a primera i que està millor considerat. Per tant, en aquest cas és al revés, Figueroa Vázquez no tenia un perfil alt i Manolete sí, i s'atreveix a jutjar la jugada, mirar la jugada des de tots els angles i totes les càmeres possibles i totes les velocitats, i al final doncs pren la decisió correcta.
Perquè quan passa això, Joan, quan l'àrbitre de camp arriba a la conclusió que el de dalt no toca vores, vaja, el de dalt o el de les Roces... Què passa després? Sánchez Martínez va a les Roces i l'agafa pel coll, li envia un missatge i l'engega dida...
Com a mínim una nevereta pel senyor Figueroa Vázquez, imagino que hi haurà, no?
No, nevera no pot tenir perquè penseu que és de Sevilla.
I què vols dir?
Que la Medina Cantalejo també és de Sevilla.
L'escuderia Medina Cantalejo
estan protegits. És la mateixa escuderia. Per tant, aquest cap de setmana ja té partits. No us preocupeu per Figueroa, que no tindrà nevera ni aquest cap de setmana ni les següents. I, per tant, el que ha de fer el comitè és decretar qui ha actuat bé, si és el del bar o el del camp, i, teòricament, si ja és un error greu, que ho és, es prenen mesures i es sanciona a Figueroa. En aquest cas, ni hi haurà nevera ni res semblant, perquè no.
Perquè, Joan, no sé si això ho sabràs. L'àudio aquest que hem sentit ara, pot ser que estigui una mica editat, perquè...
Durava dos minuts i hi havia unes respiracions, les he editat, efectivament.
No, però aquest àudio jo també el vaig sentir ahir i Figueroa Vázquez li diu tot això i el següent que sentim és a Sánchez Martínez diu reprenc sense... i pot ser que hi hagi un diàleg entre ells de... És que jo no veig el penalti. No,
teòricament no està editat. De fet,
d'acord.
Sánchez Martínez, no sé si ho percebeu, però... està una mica enfadat d'anar a revisar aquesta jugada.
Per això et preguntava el que t'he preguntat, perquè el to de voy a reanudar sin falta i com fuera de juego a mi m'ha sonat un punt tallant de Xato, pren-te un tallat.
Jorge, reanudo.
Mala emparella que el porta l'hort.
És que a part el porta l'escorxador pel fet de que prenguis la decisió que prenguis i estàs ficat en una polèmica molt gran quan realment no hi ha cap polèmica perquè no és penal. Per tant, el que estàs fent és posar-te en una situació que tu no has buscat i que tu has decidit bé el camp i et posa el focus de la polèmica sense tu tenir cap culpa.
Segurament...
Llavors, no sé quin diàleg tindran després del partit, depèn de la confiança que tinguin, però si són, hi ha una relació una mica més estreta, li dirà, tio, com m'envies a revisar aquesta jugada?
I que segurament també li dirà això que comentava, més allò, diu, no em diguis que no toca pilota... Tu em pots dir, perquè tot comença sempre amb el mateix protocol, que és el de...
Te recomano que vinguin aquí.
I aleshores, després de recomanar-te, ja t'explico el que veuràs.
Realment, si no toques pilota, per mi continuaria sense ser penal, perquè Gorosabel té
la cama plantada. És que encara que no toqui pilota no és penal.
Però certament hi hauria més lloc a la discussió si Gorosabel té la cama plantada o la deixa expressament, etc.
Però sí que és veritat que quan estàs al bar, el que vols és que el teu company prengui la decisió que tu vols, perquè si no et queda una mica el cul a l'aire, llavors. Si tu des del bar creus que ha comès un error molt gran i no el rectifica, és com que et passa la pilota a la teva taulada i el que queda una mica en entredit ets tu. Per tant, en aquest cas, doncs...
Invasió de camp.
Tenim una invasió de camp.
Ja feia temps que no teníem una invasió de camp.
Qui hi ha?
Hola. Hola, Joan.
Xavi Campos.
Xavi Campos, què tal?
Sí. A veure, per qüestions de la vida... Sí. Tinc cert coneixement del que li ha passat als últims temps i del que pensa Figueroa Vázquez, que ara n'estàveu parlant.
Del que pensa de la jugada?
No, de la jugada no. És tan recent el meu coneixement. És més general. No, però el tema que també tenia Cantalejo, que pots pensar, clar, és que els dos són de Sevilla. Doncs, si no m'equivoco, l'estiu passat va decidir treure-li els arbitratges de camp i relegar-lo només al bar, i no era una qüestió generacional. O sigui, o com a mínim, la percepció de Figueroa Vázquez és que se'l va encarregar. Que el Medina Cantalejo se'l va encarregar.
El tema és que Medina Cantalejo és sevillà com ell i teòricament li faltava un any més. Figueroa tenia 44 anys i esperava estar aquesta temporada fins als 45. Hi havia tres noms a decidir qui baixava. Un era González Fuertes, que és a l'asturià, l'altre Melero López, que també és andalús, i estava ell. Llavors, ell el que pensava és que, clar, que Medina Cantalejo no l'escolliria ell entre els tres que havia d'escollir.
Està dolgut,
però el problema és que... està dolgut perquè la relació ve molt abans. La filla de Medina Cantalejo havia estat treballant a l'empresa de Figueroa Vázquez. Llavors, consideraven que la relació era una mica més estreta, llavors ell comptava amb aquest últim any a primera, però, òbviament, és que no es pot comparar el nivell que va tenir amb els seus companys, i hi ha aquest punt de que està dolgut i altres pensen que no hauria d'haver pujat ni a primera.
I la conseqüència...
I hi ha un altre tema, que és la versió del Madrid. Clar, ahir la jugada del penal sobre Rodrigo és sorprenent, la veritat és que és sorprenent. Però pel que arriba, Figueroa Vázquez va molt cremat, però molt cremat amb els vídeos de Madrid Televisió, de Real Madrid Televisió.
Doncs no li influeix.
Això està bé.
La majoria d'àrbitres no van cremats, els és bastant igual. Si a ell li molesta, doncs no tinc cap relació amb Figueroa Vázquez, tu sabràs millor que jo. Però sí que és veritat que ara mateix Figueroa està en un punt en què, òbviament, esperava estar al camp, que ara està al bar i no està content, i que al final, quan tu no estàs arbitrant content, perquè clar, des del VAR cobres molt menys que quan arbitres al terreny de joc, i diguem que hi ha aquests 200.000 euros que has perdut aquest any, que també fa una miqueta de mal, doncs clar, estàs allà sense cap tipus de motivació, saps que tens 2 anys que no renunciaràs, perquè si no estàs fent de bar, estàs fent una altra cosa i cobrant molt menys, però clar, la motivació de Figueroa no és la millor, i quan no hi ha motivació també és més propens que cometis errors.
Doncs ara ja coneixeu molt millor la vida de Figueroa Vázquez.
Falta una cosa. Jorge Figueroa Vázquez, sí.
Que
sí.
No esperava que el Xavi Campos conegués tant. No,
el que em falta, Joan, és saber. O sigui, la filla de Medina Cantalejo treballava amb una empresa de Figueroa Vázquez. De què és l'empresa? Sí, o sigui, aquest senyor és un empresari.
És una òptica.
És un empresari, no sé ben bé de què era. Sé que treballava, bueno, la va contractar. Ara la filla Medina Cantalejo té una feina molt millor, que és ser delegada als partits de la UEFA. Que va, per exemple, a veure un partit d'una selecció femenina i cobra els seus 2.000 euros i ja està. També és una bona feina.
Caram,
escolta, tu coneixes algú que em pugui col·locar alguna cosa?
El Bodan Medina, déu-n'hi-do, com gestiona els pròxims... S'ha de dir que en Figueroa Vázquez...
Això, a les últimes jornades hem parlat de jugades que poden ser assenyalables com a penals o no, com la de Cubarsí, per exemple. El que passa ahir em sembla molt més escandalós que tot això que hem estat parlant.
Molt més escandalós. Sí, sí. Lo d'ahir és potser l'escàndol més gran de la temporada, però que ho va resoldre bé i, per tant, va quedar en res. Però gràcies a Manolete no és un escàndol monumental.
D'acord que podem parlar de Figueroa Vázquez, però jo avui, concretament, assenyalaria el mèrit de l'àrbitre de baix de dir... Ei, tio...
Però és que veure penal aquí... Clar, és que veure penal aquí has de tenir moltes ganes.
Hi ha jugades que no les entenem i el de baix diu... Ah, d'acord, doncs sí.
Aquí li fem, i aquí una petita apreciació, li fem que és que no és més gran perquè està el Madrid i l'Atlètic de Bilbao posat per mig, però jo vaig jugar l'altre dia al del Mallorca o un dia amb un Getafe que van haver-hi decisions incomprensibles.
Sí, però Santi, una cosa és una decisió incomprensible i l'altra és una jugada on el del VAR descriu una cosa que no ha passat.
També.
Clar, això jo no l'havia vist fins ara, la veritat. Per tant, el que estàs fent és posar aquesta trampa al teu company i, òbviament, doncs Manolete content.
Però perquè no era una ocasió subjectiva? Que aquest és per mi aquest és el problema, que tu no vas a valorar, que sempre te recomiendo que valores, no sé què, te recomiendo de què.
Sí. Normalment, el protocol, si ho vaig entendre bé, era que l'àrbitre de baix descrivia i el de dalt deia, ah, doncs si ha vist alguna cosa que no encaixa, llavors el crido.
Vaig.
Ara és el contrari, és el tio de dalt el que diu coses que no encaixen i el de baix ha d'intentar veure on estan les 7 errades.
El que té les càmeres no ho veu bé.
Efectivament. Sí. En fi, Xavi, gràcies per aquest punt de Figueroa Vázquez.
Per recuperar el mamut de
l'invasió
de camp. Sí, és veritat, feia molt temps que el teníem abandonat. Gràcies, Xavi.
A tu.
Amb el Joan, molt ràpidament, el partit entre el Logroñés i el Girona, ara en parlarem amb el Solà del que és el partit en si, que té tela per part del Girona, però el gol que acaba eliminant el Girona a la tanda de penals, vaja, el gol no, l'errada, és un gol com un piano de cua d'Estuani, que xuta el travesser, la pilota bota que, com a mínim un pam a dins, i com que no hi ha VAR... tal dia farà un any, amb l'assistent posat a...
L'assistent a la línia de gol, és que és
impossible.
A res, per fer això.
Sí.
Penseu que l'assistent l'únic que ha de fer és revisar que el porter no s'avanci, i un cop no s'avança ha de comprovar que la pilota no passi la línia. I el veus allà que està a 5 metres de la porteria, i jo tinc la sensació de que s'han acostumat a xular en VAR, i quan els hi treu una joguina, doncs estan una mica perduts. Mira, jo vaig veure ahir molts partits de Copa del Rei. El d'ahir és que no és un gol fantasma, és que és un gol. És que no m'atreveixo ni que és fantasma, perquè és que hi ha dos pams de distància entre la línia i la pilota. Per tant, absolutament incomprensible. I m'atreveixo a dir també que l'àrbitre, tot i que no és la seva funció principal, és que també ho pot veure, perquè és que es veu.
No
cal estar a la línia rebotar la pilota, ja t'has de plantejar alguna cosa.
No cal estar a la línia de gol, tot i que entenc que l'àrbitre es guia. Si té un tio que està a la línia, doncs ell tingui el dubte. I diu, si el tio aquest diu que no ha entrat, doncs deu ser que no ha entrat.
Si no m'he fixat malament, el primer que fa el Pol Arnau és mirar l'assistent.
Exacte, sí. I és un detall que és molt significatiu, perquè si tu tens dubtes de si ha entrat o no, directament...
El porter que està d'esquena ja intueix que la pilota ha anat cap a...
El porter que no és porter, que ja sap que ja li han fotut.
I hi ha una altra qüestió que em sorprèn de la jugada, que és que Estuani, que és un tio de sang calenta, no diu gaire res.
No li arrenca el cap a ningú, no?
Bé, però jo crec que quan estàs en aquesta situació, no?, que és una situació com molt incòmoda, jugadors de primera xutant una tanda de penals contra un porter que no es porter.
Toni estava molt obsessionat amb el malmès que estava al punt de penal ja en aquell moment.
El camp estava
bastant malament i en el moment que falla es queixa de com estava al punt de penal. Estava obsessionat amb allò. Perquè jo crec que ell també, en certa manera.
Mira, sí, ara ho estem veient a l'Esport 3 i després del xut i de creure que ha fallat, es gira i diu, el punt de penal, home.
Mira, aquí fixeu-vos en el porter, ara els oients no ho estan veient, però també
mira. És una topera, eh?
Sí, sí, el camp no
és que ara ho estic veient, el Pol Arnau veu perfectament que vota dins.
Sí, sí. Clar, és que
Pol Arnau, que es llança fixat, ja està mirant, sí. El que ha votat a dins.
És que el que fa no és
mira l'assistent.
No és mira si la pilota ha entrat o no, sinó simplement si l'àrbitre ho ha vist.
Ja van del mateix color.
Va, que fem salat. Joan, rapidíssim. Precisament aquest desenllaç de Logroño ve amb Pol Arnau de porter perquè el seu company, el porter titular, es lesiona ja amb tots els canvis exhaurits, té una commoció, però a diferència del que va passar, per exemple, al Barça a Les Palmes, no hi ha possibilitat de fer el que hauria estat un sisè canvi, en aquest cas un setè, perquè estàvem a la pròrroga, i a Les Palmes ha de jugar amb 10 tios i amb un jugador de camp de Portugal. Sí, perdó, el Logroñés.
Sí, un home menys a Les Palmes.
Per què la federació no compra la norma que sí ha comprat la Lliga?
La International Board, que és l'organisme que fa les regles de joc, el que fa és posar unes regles que les ha de complir tothom, llavors hi ha algunes que deixa, si vol l'organització, que les agafi o no. Llavors, com que la Lliga... organitza la Lliga i la Federació organitza la Copa del Rei, doncs són dos organitzadors diferents i un va adoptar aquesta norma, l'altre no, i és una norma feta específicament per casos com el que va passar ahir. Mm. És a dir, la idea és evitar aquest tipus de situacions. Uns han agafat, l'altre no, i suposo que ja fins l'any que ve no podran modificar el reglament.
Molt bé. I l'última. Ahir, el Sant Andreu Betis, l'acció que suposa l'1-2 del Betis, és un penal que falla Bitoki, i en el rebot l'acaba caçant Marc Bartra, que està... no un pam, 3 metres tranquil·lament dins l'àrea, però és veritat que per culpa que un jugador del Sant Andreu li fot una empenta. Aquí el dubte no és tant si el gol hauria de valer o no, que és evident que no, sinó si d'alguna manera que a Marc Bartra li facin falta prèviament canvia la resolució de la jugada.
Sí, és evident que sí, perquè hi ha dues infraccions, una a Marc Bartra que entra abans a l'àrea i l'altra del jugador del Sant Andreu que fa aquesta empenta que permet a Marc Bartra doncs, arribar abans. Per tant, quan hi ha dues infraccions, una de cada equip, independentment de que acabi la pilota en gol o la pari el porter, s'ha de repetir el penal.
Per tant, s'hauria d'haver repetit, però no hauria marcat directament al Betis. Molt bé, doncs Sant Andreu, vaja, el jugador del Sant Andreu deu pensar que l'empenta era una cosa de llest, però al final li va acabar facilitant la feina a Marc Bartra. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Una pausa i analitzem precisament aquesta eliminació del Girona i a Logroño.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Soc l'Àlex, i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre. La que porta la nostra cultura arreu del món. El que la manté viva. El que s'organitza per transformar el seu barri. La que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Torna la travessa. Amb la ruta més extrema que hagis vist mai a Catalunya. De les Terres de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. L'alta muntanya, la neu, els rius, les extenses planures, la fauna salvatge t'esperen en una aventura plena de reptes extrems. T'hi atreveixes? Doncs busca't la parella ideal i envia'ns un correu electrònic a casting@latravessa3cat.cat abans del 18 de desembre. Al final de la cursa t'esperen 20.000 euros de premi. La travessa Expedició Ponent amb Laura Escanes.
L'aventura continua.
Comença l'aventura més bèstia de la teva vida.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte. Un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza del tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Fins als 23 anys, la Isata Mbalo no es va sentir representada en un llibre.
I a la coberta hi apareix una noia negra. I va ser el primer cop que em vaig veure reflectida en una coberta.
Amb la Diana Rahmouni han impulsat Jan d'Editorial per omplir l'espai literari amb veus migrades i racialitzades.
Hi ha obres magnífiques i importantíssimes per l'humanitat, no només pels països d'origen, que la gent no sap què són.
La primera autora del seu catàleg serà Fàtima Saheb, amb el poemari Mares Migrants.
Les mares es senten menys invisibles, les filles tenen més curiositat, més orgull de lo que porten del país d'origen.
Desiree Bela-Lobede, escriptora i divulgadora.
Aquest llibre va d'una persona que és com jo, però l'ha traduït algú que no és com jo i es nota molt.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
La literatura que falta.
Aquest dissabte a partir de les 10 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Minuts i les 8, moment per anar a Olot, ara ho entendreu. Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ets a punt de seguir, vaja, d'aquí una hora mal comptada, l'Olot a Sevilla. De seguida sí. Et pregunto si tens onzes, però abans et vull preguntar per la trompada que es va fotre ahir al Girona, aquesta eliminació al camp del Logroñés, equip de segona FEF a la tanda de penals, jugant contra 10 una part de pròrroga. 24 hores després, quina lectura en fas? Perquè la que em faig jo a la distància és que és difícil fer més el ridícul.
Sí, 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 és que ho dèiem ahir a la transmissió, el Girona va fregar el ridícul. Jo diria que és el pitjor partit amb mitja a la banqueta. Ara ho dèiem amb la Susi, que també acaba d'arribar aquí, i que jo diria que és el pitjor partit des de fa molt i molt de temps. I ahir, a més, amb tots aquests ingredients que tu explicaves, no, amb el fet de no poder fer-li un gol en tot un equip de segona federació, el fet que un jugador català es va haver de posar a la banqueta, es va haver de posar a la porteria perquè l'equip es va començar a jugar amb 10 tota la segona meitat, i que aquest porter li va treure un penal a Abel Ruiz i que el Girona no fos capaç de ni tan sols fer l'eliminació de l'equip del Logroñés, a un molt, molt mal partit del Girona, que, com deies tu, gairebé fregant el ridícul amb tots aquells ingredients que fa que el Girona s'hagi acomiat ja de la Copa i ara centrar-se en els dos pròxims partits, a la Lliga i a la Champions.
Que evidentment motivaran molt més els jugadors de, sí, de Mitchell que no pas el d'ahir. Escoltant Mitchell, tinc la sensació que sí que va ser crític amb el partit que va fer el seu equip, però més futbolísticament que no pas amb l'entrada dels seus futbolistes en el partit. A mi, sincerament, detalls com que jugant contra un porter, que ara hi parlarem, un porter que no és ni porter, i el primer xut el fes Juanpe des de 40 metres, a mi em sembla que és prendre's una mica la valenta. Però no em va semblar que Mitchell estava decebut amb el partit que havia fet el seu equip, però no emprenyat. No sé si tens la mateixa sensació.
Jo diria que estava abatut. Estava, no sé si la paraula seria emprenyat o no, però abatut, perquè si li fixes Mitchell